Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 19 de març del 2023. Va, que ha sortit el sol ja fa més d'una hora per Cadaqués i en tenim per 11 hores més, que no es pondrà fins passat les 7 del vespre al Canal, altra punta de Catalunya. De seguida saludem el Martí Oliveres, que ens detallarà que el darrer dia oficialment d'hivern tornen a repetir-se en principi algunes pluges a la meitat nord del país. A veure si ajuden una miqueta en la situació de sequera realment complicada que estem passant. Demà, però, ja entrem oficialment a la primavera. Serem passant els darrers instants del famós túnel que protagonitza o preconitza sempre el Toni Clapés, i d'aquí una setmana haurem canviat l'hora del rellotge. Ja serem, per tant, en horari d'estiu, a un mes per Sant Jordi, per tant, avall que fa baixada. De fet, des d'aquí vull agrair un cop més la col·laboració i el carinyo que vam rebre en la jornada d'ahir. Dèiem que demà arriba la primavera oficialment. Avui, si aneu al quiosc, veureu que uns quants anuncis de publicitat diuen que hi ha arribat també. I demà arriba oficialment. Però ahir va haver-hi la celebració de primavera que fem habitualment al Via Lliure des de fa 8 anys. Aquesta aliança amb les floristeries, les corredisses dels oients, la complicitat dels botiguers, i en general una iniciativa que cada any ens fa somriure una mica en aquestes èpoques sempre delicades. Per tant, des d'aquí, a tothom qui ha col·laborat, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Avui, que és un dia que es lleva diferent, com cada vegada que hi ha un gran partit de futbol. Avui és el Barça-Madrid. Avui és el Barça-Madrid de Lliga, al Camp Nou. Partit que pot valdre un títol, en parlarem, i que servirà també de baròmetre de l'estat d'ànim de l'afició culer davant la llau de brossa que ha plogut al Camp Nou, entre altres coses, pel cas Negreira. Ara en parlarem, de les novetats del cas, que també surt a la premsa, que el que ha fet, sens dubte, és posar molta tensió dins el club, moltíssima, per un cas que ha creuat fronteres, que s'ha publicat internacionalment, però que ha estat, sobretot, des de Madrid, utilitzat per fer, en fi, escudelles molt estranyes, on hi apareix, evidentment, Negreira i els pagaments, el Barça triomfant de Laporta i de Guardiola i de Messi, els títols d'aquell millor equip del món, però, esclar, també Catalunya i determinades identitats. Que no falti. Sempre operatiu. Bé, serà un bon baròmetre veure què hi diuen els aficionats avui. No ho podrà sentir Florentino Pérez, el que digui al Camp Nou, perquè una setmana després d'anunciar que el Madrid omnipotent, el Madrid del pelotazo, de les complicitats amb els governs, fins i tot en democràcia, i de la llotja del Bernabéu, doncs una setmana després que anunciés que es persona la causa aquest Real Madrid, doncs ahir se sabia que no serà el Camp Nou per primer cop des que és president del Madrid. És evident, per tant, que les relacions entre Laporta i Florentino no passen pel millor moment, entre les dues directives, tot i que, en certa manera, les enteses per interès mutu continuen. Però, malgrat tot, com deia, avui torna al futbol, i això és de celebrar. És un partit magnífic. És així. Que ja veurem com es desenvolupa des del punt de vista esportiu, però que, sens dubte, és un gran espectacle, perquè, efectivament, hi ha una lliga en joc. Pel Barça, l'ocasió de rematar-la, pel Madrid, l'última oportunitat d'enganxar-s'hi. Una lliga que té molta més importància del que podria semblar, sobretot pel cantó blaugrana, que necessita de forma desesperada algun triomf incontestable per poder sortir a la superfície en tots els aspectes, i evidentment no només del cas Negreira. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
Al matí, a les 8 i 4 minuts, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Pendents de Vladimir Putin, perquè aquesta matinada ha visitat per sorpresa Mariúpol, un dels símbols sagnants de la invasió russa. És el primer viatge a la zona ocupada del Donbass des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Això 48 hores després que s'anunciés l'ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional contra ell.
Mentrestant, als Estats Units, Donald Trump anuncia que dimarts el detindran i ha fet una crida als seus seguidors a mobilitzar-se. Encara no hi ha confirmació oficial oficial d'això, però la Fiscalia de Manhattan és cert que està acabant una investigació pel suborn de Trump a una actriu porno a canvi que no fes pública la seva relació personal.
I sobre la crisi financera, continuen les negociacions a contrarrellotge per rescatar Credit Suisse. Se n'està negociant la compra per part de la Unió de Bancs Suïssos, la principal banc del país. És una operació que s'ha de resoldre abans que demà obrin els mercats per evitar un nou enfonsament borsari.
I estabilitzat des d'ahir al vespre l'incendi a Canejan, a la Vall d'Aran, que ha cremat 250 hectàrees i 3 edificacions de muntanya. Els pompiers d'Aran i els bombers de la Generalitat continuaran vigilant el perímetre. El foc que ha afectat una superfície forestal de difícil accés a tocar de la frontera amb França.
I el Festival de Cinema Espanyol de Màlaga triomfa la coproducció catalana 20.000 espècies de abejas, l'òpera prima de la directora basca Estíbaliz Urresola. I va guanyar la Biznaga d'Or per la millor pel·lícula. També ha recollit el premi a millor actriu de repartiment per Patricia López i el de la crítica.
Esports, Barça i Real Madrid s'enfronten aquesta nit al Camp Nou en un clàssic que pot deixar la Lliga gairebé sentenciada, perquè una victòria situaria els blaugrana amb 12 punts de marge sobre l'etern rival. Torna després de sanció Araujo, que serà l'encarregat de marcar Vinícius, i continuen de baixa encara Pedri i Dembélé. El Madrid recupera Benzema i té la baixa d'Àlava. El cas Negreira ha tensat les relacions entre tots dos clubs fins al punt que Florentino Pérez no serà la llotja ni tampoc hi haurà dinar de directives.
I pel que fa al temps, diumenge amb nou xàfecs i tronades al centre i al nord del país, sobretot a partir del migdia a les comarques de Girona, Catalunya Central i fins al Vallès Oriental i al Maresme. La resta, cel mig ennuvolat i ambient més fred.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us deia, menys de 48 hores després que es fes efectiva l'ordre de detenció internacional contra Vladimir Putin, el president rus visita per sorpresa ahir de matinada Mariúpol. Primera visita que el president rus fa a la zona del Donbass, la gran conquesta militar fins al moment de Vladimir Putin a Ucraïna. Més concretament s'ha plantat a la ciutat, que de fet s'ha convertit en un dels símbols més sagnants de l'ocupació russa i on hi va haver-hi, de fet, un dels setges més crus de la guerra. Segons l'agència russa TASS, Putin hi hauria arribat de matinada en helicòpter procedent de Crimea, on ahir també va ser de visita 9 anys després de l'ocupació. A Mariúpol, el president rus hauria fet una passejada per diversos barris de la ciutat en cotxe, que segons el vídeo que ha publicat el Kremlin, conduïa ell mateix per comprovar l'evolució dels treballs de reconstrucció, diu, de la ciutat. La visita de treball, així ho expliquen des del Kremlin, hauria continuat a Rostov del Don, al sud de Rússia, on Putin s'hauria reunit amb comandaments militars. Tot plegat després que ahir ja va visitar la península de Crimea, coincidint amb el 9è aniversari de l'annexió a Rússia, un viatge que el president va utilitzar per donar una imatge de despreocupació. En parlàvem ahir a la tertúlia. Carles Fernández deia: ves que aquesta petició de detenció internacional contra Putin no serveixi també en benefici del president rus des d'un punt de vista d'imatge pública, d'anar ensenyant que ell pot desplaçar-se en determinats llocs del món sense que se'l detingui. Doncs bé, Putin no només va anar a Crimea ahir, sinó que aquesta matinada hauria trepitjat ja pràcticament front de guerra a Mariúpol, tocant una de les, vaja, un dels espais que han significat de forma més sagnant aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna. Doncs dèiem, aquesta imatge d'una certa despreocupació del president rus després de l'ordre del Tribunal de l'AIA que l'acusa de crims de guerra per la deportació de nens ucraïnesos. En té més detalls el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo. Abel, bon dia.
Bon dia. Com si estigués fent una visita turística, Putin es va desplaçar a la ciutat crimeana de Sebastopol. El mandatari rus no només li interessava mostrar una imatge de normalitat després de l'ordre de res de l'AIA, sinó el clar domini de Rússia en un territori tan important com la península de Crimea. Ahir va fer 9 anys que Rússia se la va annexionar després d'un referèndum no reconegut per la comunitat internacional. Però més enllà de la posada en escena, Moscou vivia una altra crua realitat, la de la repressió en un moment en què el Kremlin no es pot permetre ni tolera la dissidència. La policia va arrestar 40 persones de dos bars alternatius de la capital russa sota la sospita de que finançaven les forces armades d'Ucraïna. A part, un responsable de la Universitat Rodent de Moscou va ser destituït després que en una exposició del centre s'exhibís una bandera ucraïnesa.
Gràcies, Abel. De fet, tot just ahir va saltar la premsa internacional que Putin ha decretat una nova llei que amplia els càstigs per la difusió de calúmnies contra contra les forces russes que participen a la guerra, incloent-hi els voluntaris. Una llei que imposa penes de fins a 15 anys de presó, sancions de fins a 6.000 euros. Aquests viatges, el desplaçament de Putin fins a Crimea i aquesta nit passada, insistim, a Mariúpol, en principi sembla que no representen un gran perill per al president rus, que a partir d'ara hauria de tenir, tot i que haurem de veure si acaba sent així, una mica més complicat moure's per bona part del món. L'ordre de detenció de la Cort Penal Internacional comporta que als 123 països que reconeixen aquest tribunal, Putin hi hauria d'estar en risc de ser arrestat. Sobre aquest procés judicial, però, els experts avisen que podria anar molt més enllà, ja no només pel cas de la deportació d'infants russos, d'infants ucraïnesos, perdoneu, cap a Rússia, sinó fins al punt d'acusar-lo per crims contra la humanitat. Ho deia ahir al Via Lliure l'advocat acreditat de la Cort Penal Internacional, Jordi Palou.
I ara el moment és el delicte de crim de guerra de deportació, però això es pot ampliar a d'altres crims, com crim de genocidi o crims fins i tot, que jo crec que són més oportuns, com són els crims contra la humanitat, d'atac sistemàtic contra poblacions civils.
Per cert, que Jordi Palou també contradeia el que deia el Kremlin. El Kremlin deia que la decisió de l'AIA no els afecta perquè ells no reconeixen el tribunal. I recordava que Rússia sí que reconeix la Convenció de Ginebra i, per tant, haurien de complir amb l'ordre de detenció. En tot cas, la resolució també ha estat elogiada per diverses ONGs. Amnistia Internacional defensa que aquesta mesura representa un avenç en la lluita en favor de les víctimes i, d'altra banda, Save the Children instava a realitzar una investigació exhaustiva i independent per esclarir els delictes contra la infància. 4:09. I l'altra notícia internacional del dia, que a més ha aixecat moltíssima polseguera, molt rebombori, que escalfa la setmana que ve des del punt de vista informatiu als Estats Units, és l'anunci, per sorpresa ahir, de Donald Trump, que, en fi, que va deixar tothom absolutament sorprès. L'expresident dels Estats Units anunciava ahir que dimarts el detindran. No va deixar-ho així, encara va ampliar una mica la informació, però no deixa de ser estrany. Un president que diu, d'aquí a 3 dies em detindran. I, de fet, no va acabar aquí, sinó que va cridar als seus seguidors a que es mobilitzessin contra aquesta detenció. Ho va fer en un missatge breu, però contundent, a la seva xarxa social Truth Media. Per ara no hi ha confirmació oficial que aquesta detenció es pugui produir, però se sap que la Fiscalia de Manhattan està a les acaballes d'una investigació pel pagament a l'actriu porno Stormy Daniels perquè no fes pública la relació que havien tingut l'actriu amb Donald Trump. Els demòcrates s'han posat les mans al cap pel to amb què ha demanat Trump una mobilització ciutadana en cas de detenció, mentre els republicans consideren inconcebible que s'imputi un expresident. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Martió, bon dia.
Bon dia. Tot ve de la investigació que porta la Fiscalia de Manhattan sobre el pagament de 130.000 euros a l'actriu porno Stormy Daniels per amagar una suposada relació abans de les eleccions presidencials del 2016. Un jurat popular ha de decidir si acusa formalment a Donald Trump i el cas està a la recta final, amb declaracions de més testimonis demà. Si el jurat decideix imputar-lo, l'expresident serà detingut. Els seus advocats, que mantenen la seva innocència, diuen que s'entregaria sense resistir-se. Tot i la imminència de la decisió, ningú s'explica la data que ha donat Trump, perquè la investigació segueix en marxa. Sigui com sigui, el seu missatge ha sacsejat l'escena del país. Alguns republicans, inclòs el seu màxim representant, el portaveu del Congrés, Kevin McCarthy, ho consideren un abús de poder per part de la Fiscalia. I el que va ser el seu vicepresident, Mike Pence, que podria convertir-se en el seu rival de cara a les eleccions presidencials, també li ha fet costat.
La idea d'imputar un expresident dels Estats Units és profundament preocupant, tant per mi com per desenes de milions de nord-americans, i especialment perquè passa en un entorn molt carregat políticament a Nova York, on el fiscal general i d'altres càrrecs han fet campanya basada en el processament de l'expresident.
Per la seva banda, els demòcrates creuen que Trump només vol electrificar les bases del seu partit de cara a les eleccions i estan alarmats amb les seves paraules. En el seu missatge a les xarxes socials, l'expresident ha demanat als ciutadans que protestin per recuperar el país, en un to molt semblant al que va utilitzar en el discurs que va desencadenar l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021.
Gràcies, Marc. Precisament, malgrat aquestes afirmacions, l'advocat de Donald Trump el que ha fet és sortir a corregir-lo, en certa manera, i diu que no saben si el processaran. De fet, fins i tot diu que no han rebut calendari, és a dir, que no hi ha comunicacions oficials que apuntin que aquest processament ha de ser en breu. És cert que el fiscal està a la fase final de la instrucció, però alguns mitjans nord-americans apunten que aquest missatge de Trump és bàsicament una estratègia de l'expresident al voltant de la qüestió electoral al sud, per intentar manar els sondejos per les primàries republicanes. De fet, fins ara la jugada li està sortint bastant bé, perquè segons les últimes actualitzacions, Trump li treu 12 punts de mitjana a Ron DeSantis, el governador ultraconservador de Florida, que és ara mateix qui més ombra li estaria fent en la cursa per ser candidat a les pròximes eleccions als Estats Units. Un quart de nou. En el dia que avui fa, avui 19 de març del 2023, fa exactament 20 anys d'aquest moment.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support, from the use of naval and air bases to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units.
Així anunciava George Bush avui fa 20 anys l'inici de la invasió nord-americana a l'Iraq, després d'amenaçar amb una operació militar si Saddam Hussein i la seva família no abandonaven el país. Tot plegat va ser el cim d'una escalada de tensió que havia començat fins i tot abans de la Guerra del Golf i que es va disparar amb els atemptats de l'11 de setembre del 2001 a les Torres Bessones a Nova York. Des d'aquell moment els fets es van precipitar i els Estats Units van fer servir de pretext que l'Iraq amagava unes armes de destrucció massiva que finalment no van existir mai. Durant els anys d'invasió sí que van trobar d'altres béns que van beneficiar això, evidentment, al país nord-americà, com el petroli. Finalment, i al voltant de 500.000 de morts després, les tropes nord-americanes es retiraven al desembre del 2011. Així ho anunciava Barack Obama.
L'Iraq no és un lloc perfecte, però deixem enrere un Iraq sobirà, estable i autosuficient.
Lluny d'aquesta sobirania i autosuficiència, des de la retirada de tropes nord-americanes, fins a 4 presidents diferents han intentat estabilitzar l'Iraq, i fins al 2017 el principal obstacle amb què es van trobar era l'acció d'estat islàmic, però des de llavors l'impacte de l'ISIS s'ha reduït. 20 anys després de l'inici de la invasió ha passat a una fase de letàrgia. Repassem les conseqüències de 20 anys de guerra a l'Iraq amb aquest informe que ha fet el Joel Peña.
L'investigador principal del CIDOP, Musa Burekba, explica a RAC1 que després de la guerra l'Iraq va caure en el desgovern pel repartiment del poder.
Los grupos, sobre todo xiitas, sunitas y kurdos, convirtió el país en un país completamente ingobernable.
I la imatge d'Occident va quedar tocada.
No ha habido una rendición de cuenta por los crímenes de guerra. Esto alimentó una especie de sentimiento antioccidental.
Tot plegat és una de les llavors que va acabar amb l'auge d'estat islàmic.
Lo que hemos visto ha sido un inicio de una violencia sectaria tremenda que dieron lugar a Al-Qaeda en Irak y al Estado Islámico.
Des del 2017, l'activitat d'estat islàmic s'ha reduït, però no han desaparegut.
No se han erradicado las causas que llevaron al nacimiento del Estado Islámico. La sectarización de la política, la pobreza con las desigualdades y el desmantelamiento del régimen iraquí.
I ara, la guerra a Ucraïna, hi ha paral·lelismes. Els dos estats invasors decideixen acabar militarment amb un conflicte.
Los países que intervienen militarmente acaban como estancados porque no logran convertir un éxito militar en una victoria política.
Avui que la majoria de diaris, gràcies Joel, recorden aquesta efemèride dels 20 anys de la guerra a l'Iraq, a La Vanguardia, Ramon Aymerich titlla d'aquesta guerra com el pitjor negoci d'Occident. En lloc de construir una democràcia, diu, l'únic que va aconseguir els Estats Units és reactivar la violència sectària i enterrar el seu prestigi. I també molt interessant, Fidel Masreal al Periódico, que mira de traçar paral·lelismes amb el context de guerra actual i es pregunta què en queda 20 anys després d'aquell no a la guerra. Recordeu que Barcelona va ser un dels centres mundials de la lluita contra aquella guerra a l'Iraq, que finalment, malgrat aquesta oposició, es va fer. 1 milió de persones van sortir als carrers de Barcelona i fins i tot això va cridar l'atenció al govern de Bush. Doncs bé, aquelles mobilitzacions 20 anys després no tenen res a veure amb el que ha passat amb la guerra d'Ucraïna. La capacitat mobilitzadora del pacifisme ha baixat en picat. Masreal busca la clau de volta d'aquest canvi i recull reflexions d'alguns activistes d'aquella època que diuen 20 anys després que la mentalitat pacifista, si no es treballa, es perd. Avui que fa 20 anys de la guerra a l'Iraq. Passen 4 minuts d'un quart de nou. Avui que una de les notícies del dia és el clàssic, el Barça-Madrid, que juga aquesta nit a les 9. Partit decisiu per la Lliga, però un partit que també serveix per com a baròmetre, en certa manera, del que ha significat aquesta setmana, aquests últims, de fet, aquestes últimes setmanes, en l'ambient l'ambient culer al voltant del cas Negreira i de la quantitat de brossa que li ha caigut al Camp Nou. Però, en tot cas, des del punt de vista esportiu, veurem quina reacció hi ha social, si és que n'hi ha. Des del punt de vista esportiu, avui el Barça es juga una Lliga, el Madrid també, aspira a deixar els blancs a 12 punts després del clàssic, que juga, insistim, a les 9 al Camp Nou, i per tant caminar molt a prop ja del títol de Lliga quan faltarien 12 jornades pel final. Haurà de fer, això sí, sense Pedri, a qui Xavi confiava recuperar per l'11 titular en aquest partit, que no comptarà en principi amb la visita de Florentino Pérez a la llotja del Camp Nou. Quim Salvador, molt bon dia.
Bon dia, Xavi. A nivell ambiental, segur que la situació del Barça, líder de la Lliga i amb l'oportunitat de deixar el rival a 12 punts amb 12 jornades per disputar, per tant, el títol molt a prop, farà que les crisis extraesportives quedin en un segon pla, com a mínim per la majoria de socis i aficionats culers, que segur se centraran en el que passi a la gespa. Si t'imagines la situació inversa, segurament el cas Negreira afectaria molt més pel que fa al que es podria dir i sentir a les galeries del Camp Nou aquesta nit. Xavi, com deies, no podrà comptar amb Pedri encara de baixa, malgrat que en principi sí que esperava tenir-lo, finalment es va ressentir, no va tenir bones sensacions a l'entrenament de divendres i no jugarà, però afirma que sense el centrecampista canari també es pot dominar el Madrid i de fet donar una imatge força diferent de la de l'últim clàssic, el 0-1 de les semifinals de Copa al Bernabéu, en què el Barça es va mostrar inusualment defensiu.
Ens van dominar, van ser superiors en duels físics, ens van fer molt bé la pressió alta, bé, hem intentat contrarrestar això aquesta setmana perquè demà surtin les coses millor que van sortir amb pilota, sobretot al Bernabéu, al semifinal de Copa, no? Veurem, però sí, jo crec que sí, som capaços, de, inclús sense Pedri, de ser dominadors contra el Madrid.
Tampoc podrà jugar Dembélé, sí que ho farà Araujo, que torna després de sanció per encarregar-se del marcatge de Vinícius, i si agafem com a referència el partit de Copa, també serà Lewandowski, que aquell dia estava lesionat. Pel Madrid, el partit d'aquesta nit és gairebé l'última oportunitat de continuar lluitant per la Lliga, perquè guanyant el Camp Nou se situaria a 6 punts del liderat blaugrana. L'entrenador blanc Carlo Ancelotti compta amb Benzema, el seu millor atacant, recuperat d'una contusió a la tíbia dreta, i té la única baixa del defensa a Alaba. El tècnic italià, qüestionat per la premsa de Madrid, no vol ni pensar en oblidar-se de la Lliga a mitjans de març.
Si mañana el Real Madrid no gana el Fútbol Club Barcelona, ¿se acaba la Liga?
No lo sé, no es que no pensamos en esto, pensamos a ganar el partido de mañana, entonces lo que pasa después, si no ganamos, lo pensaremos después.
Des d'aquest punt de vista, la importància del partit amb enfocaments antagònics per part d'un altre equip queda clarament avui reflectit a la premsa esportiva i no només esportiva del dia d'avui.
Sí, mirem els diaris editats a Barcelona. Mundo Deportivo diu a portada que aquest partit vale una Liga i ho reforça amb el titular de la prèvia. Más de media Liga en juego. L'Esport titula portada directament Força Barça i a les pàgines 2 i 3 a sentenciar la Liga. L'Esportiu titula Ni un pas enrere davant d'un clàssic en tensió realçada, diu pel cas Negreira. El titular de La Vanguardia barreja la vessant esportiva i l'extraesportiva. Judici o sentència? Des de la capital espanyola, en canvi, el titular de portada de l'AS és Última bala, idea que reforça amb la columna d'opinió de l'exfutbolista blanc Álvaro Benito en pàgines interiors, Último tren per al Real Madrid. Conceptes similars als que el trobem al Marca, amb Más que una final a la portada i un Madrid sin red com a titular de la prèvia. La posició actual de tots dos equips contrasta, Xavi, amb els precedents, que són clarament favorables al Madrid. Ha guanyat les dues últimes visites al Camp Nou i només hi ha perdut en una de les últimes 9. Això sí, va ser de manera estrepitosa el 5-1 de la Lliga 18-19 amb Valverde a la banqueta blaugrana. El Barça busca, pels amants de l'estadística, la victòria número 100 en un clàssic de competició oficial. Xiularà de Burgos Bengoetxea, el que va arbitrar la final de la Supercopa que va guanyar el Barça contra el Madrid a Aràbia Saudita, i al bar hi haurà Soto Grado, pel que digues.
No, anava a dir que efectivament pel que fa a l'embolcall del partit, i afegirem una altra qüestió, que és que el Barça canvia el logotip, recordeu, n'hem parlat al llarg d'aquesta setmana, avui parlarem també d'aquest efecte, diguem-ne, econòmic, que és l'entrada del Motomami, que significa en la samarreta del Barça, en l'acord de patrocini per Spotify. Recordem que ahir feia exactament un any de la publicació del disc de Rosalía. I des del punt de vista institucional, no hi ha dinar de directives i, en principi, no hauria de ser-hi Florentino Pérez.
Sí, ho ha avançat El Mundo, que el president madridista per primera vegada no vindrà a la llotja del Camp Nou en un clàssic. Des de l'Esport, Ferran Correas escriu que el Barça no en té constància.
Veurem, veurem, en tot cas, quan li comunica Florentino Pérez que no serà al Camp Nou. Gràcies, Quim.
Bon dia.
I des del punt de vista extraesportiu, evidentment tot gira al voltant del cas Negreira, que avui té nous episodis. Avui El País publica testimonis anònims d'un amic molt pròxim i de la secretària de José María Enríquez Negreira. Eren els que s'encarregaven de retirar els diners en efectiu dels pagaments que feia el Barça a l'empresa de l'exàrbitre. L'amic de Negreira explica que anava a les oficines del Banc Sabadell i de la Caixa i que allà cobrava els xecs. Diu que ho va fer durant 3 anys i en una cinquantena d'ocasions, cada un parell o tres de dies. Respecte a les quantitats que retirava, diu que sempre eren inferiors als 3.000 euros, que repetia molt i que la té gravada la xifra de 2.850 euros. Ell entregava aquest sobre amb els diners al mateix Negreira, diu, o a la seva secretària. El testimoni, que diu que mai va saber d'on venien aquells diners, que venien del Barça, diu que no acabava d'entendre, això sí, com els podia anar tan bé a una empresa que venia bolígrafs, però que mai va preguntar. Diu que Negreira, això sí, portava un tren de vida basat en gastar moltíssim, que li agradaven a restaurants cars, tenir els millors cotxes, i per tot plegat, diu, no li estranyaria que s'hagués gastat els 7 milions d'euros que va cobrar del club. Això sí, la informació del Jesús García explica que de moment no s'han trobat proves de pagaments a tercers. Tot i això, la constant retirada d'efectiu és un dels fils que intenta estirar la investigació perquè es vol esbrinar no només d'on varien els diners, que ja se sap, sinó també on anaven a parar, perquè això explicaria també quin és el cas real. Encara sobre el cas Negreira, com us explicàvem ahir a les 9 del matí, i que també publicava el diari El País, el Barça no ha sabut trobar una explicació, almenys davant de les demandes d'Hisenda i de Fiscalia. Segons un document que consta la investigació, que explicava el diari El País, el club va llançar pilotes fora i no deia qui era el responsable d'encarregar aquests serveis. Admeten que els 7,3 milions d'euros no responien a serveis reals, però deien que les persones que ho haurien negociat ja no són treballadores del club i que, per tant, no poden tenir exactament els detalls d'aquestes circumstàncies. 4 minuts i 2 quarts de 9 del matí. I a aquesta hora del matí, nous episodis també, en aquest cas de l'Operació Catalunya. Ho fan públic diversos mitjans, una conversa de WhatsApp entre alts càrrecs del Ministeri de l'Interior que revela que van fer neteja de proves comprometedores sobre l'ús irregular de fons reservats en aquesta Operació Catalunya. Per exemple, missatges dels que presumptament es van fer servir per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, una documentació que publiquen, insisteixo, diversos mitjans, que s'hauria fet aquesta neteja el dia abans que Pedro Sánchez guanyés la moció de censura que va acabar fent fora Mariano Rajoy de la Moncloa. Una conversa que data del dia 31 de maig del 2018 entre el número 2 d'Interior, José Antonio Nieto, i el secretari d'Estat del Ministeri, Francisco Martínez. En aquests missatges, en aquests whatsapps, Nieto li diu literalment que estan fent una neteja obligada. El dia abans, insistim, que es tanqui la moció de censura. Martínez li respon que no deixin ni un paper perquè entraran a sac, referint-se al nou govern socialista que havia de rellevar els populars. A més, la conversa també denota la preocupació de Martínez per mirar d'aconseguir un càrrec i ser inclòs a les llistes electorals del PP per les eleccions. Avui que també La Vanguardia dona detalls de nous al voltant de la reunió entre Alicia Sánchez Camacho i el comissari Villarejo el novembre del 2012, i que es considera pràcticament el moment fundacional d'aquesta Operació Catalunya. En aquesta reunió s'hauria posat de manifest que el nexe d'unió entre Camacho i Villarejo és María Dolores de Cospedal. De fet, Camacho presumia de la seva fidelitat amb la que llavors era secretària general del PP i que acabaria sent la ministra de Defensa, dient que per ella és com una germana. I, en canvi, tots dos criticaven la que després va ser vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria. Un altre dels detalls que publica La Vanguardia és que el mateix diari era un dels objectius d'aquella Operació Catalunya i que tant Camacho com Villarejo s'hi referien amb duresa i amb menyspreu. De fet, proposaven que es pressionés per condicionar-la i influir-hi. A tot això, el seu objectiu, en aquesta informació que publica La Vanguardia, declarat en aquestes reunions era influir a les eleccions del novembre del 2012, que no guanyin, deien, referit a Artur Mas i, efectivament, a l'independentisme. Precisament aquesta nit, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha titllat l'operació Catalunya d'absurda, tot i que creu que també s'ha d'arribar fins al fons de la investigació. Ho deia a TV3.
És una operació completament absurda, pero afortunadamente no puede ser, digamos, establecida como una categoría de violencia política. Es una categoría, yo la establecí en una categoría de desbordar lo que es la legalidad. Pero fíjese, me parece lo importante de esto, por supuesto, mucho mejor que no hubiera pasado. Pero me da mucha tranquilidad, por eso, que se haya investigado y que se vaya a juzgar.
En punt 8:45 del matí i encara en l'àmbit de la política espanyola, tot girarà al voltant aquesta setmana de, precisament, d'una moció de censura, la que impulsa Vox contra Pedro Sánchez. D'aquí a 48 hores, el partit d'extrema dreta presenta la moció al ple del Congrés, encara que té coll avall que no prosperarà. Mentrestant, Sánchez treu pit de la seva acció de govern defensant que és estable i dialogant. Ahir, des del Comitè Federal Socialista, va atacar la dreta i l'extrema dreta, acusant-los de tenir pressa per mirar d'avançar les eleccions. Mentrestant, Feijó, que continua amb l'allau de retrets cap als socialistes, reconeixent que Sánchez guanyarà aquesta moció de censura. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sánchez desacredita la moció de censura de Vox i diu que Santiago Abascal presenta un intermediari perquè no s'atreveix a donar la cara. El Partit Popular de Feijó li retreu que s'abstingui, cosa que diu l'acosta a l'extrema dreta.
¿Por qué tienen esa desesperación en poner fin a la legislatura? ¿A qué viene tanta impaciencia? ¿Qué está sucediendo tan terrible que les altera tanto? Yo os lo voy a decir en pocas palabras. Están atacados porque hay un gobierno que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos.
Des de Múrcia, Feijó contesta: el Partit Popular no li farà el joc a Sánchez durant la moció de censura.
Nosotros no vamos a contribuir a insuflar aire a un gobierno que ya no solamente está en funciones, sino que está en tiempo de descuento.
Feijó diu que Sánchez guanyarà la moció de la setmana vinent, però que perdrà les urnes.
Sobre, gràcies, Roger. Sobre la moció de censura de dimarts, recordem que el protagonista és Ramon Tamames, el cap visible de Vox en aquest tema, tot i que no sigui de Vox, parla a La Vanguardia, on critica l'actual govern espanyol de coalició. De fet, Tamames diu que Sánchez té literalment coratge polític, però que l'actual executiu no es pot defensar de cap manera. També parla a l'ABC, on fa costat a Núñez Feijóo, diu: una persona raonable amb qui es pot tractar, siguis del partit que siguis. I, per cert, encara sobre el govern socialista, Pedro Sánchez va presumint de govern fort. Doncs bé, les crítiques li arriben també dels seus socis de coalició. En les últimes hores ha estat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, qui no ha amagat la decepció amb el PSOE.
Cada vez que el Partido Socialista mira a la derecha, cada vez que el Partido Socialista decide alejarse de la mayoría de investidura, de esa mayoría progresista, feminista, plurinacional, y deja caer la derogación de la ley Mordaza o se niega a llegar a un acuerdo para la ley solo si es sí, creo que le fallamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país.
2 minuts per damunt de 8:45 del matí. Un apunt més de política espanyola, perquè ahir va haver-hi visita d'alguns membres del Partit Popular al Vaticà. Van fer trobada amb el papa Francesc. Entre ells hi havia Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, i també l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Cada cop que surt el Martínez Almeida en alguna qüestió, en alguna visita, passa alguna cosa. Doncs bé, el que va passar i que s'ha fet viral en les últimes hores és, no sabem si una broma, no sabem si ben bé una frase que el papa no tenia consciència de quin efecte podria tenir, però és que els populars van ser ahir a la Santa Seu amb motiu de l'any sant pel quart centenari de la canonització de Sant Isidre, i quan Almeida anava a saludar a Francesc, el papa li va fer una encaixada de mans i després s'hi va referir a l'alcalde de Madrid com l'hereu de la gran Manuela. La gran Manuela, Manuela Carmena, evidentment. Com si tinguessin molt de carinyo a Manuela Carmena des del Partit Popular. Manuela Carmena, que va ser alcaldessa de Madrid del 2015 al 2019. L'hereu de la gran Manuela. Fixeu-vos què és el que deia, exactament.
El senyor alcalde de Madrid. Heredero de la gran Manuela.
Heredero de la gran Manuela. Jejejejeje. Almeida va somriure i va seguir endavant. Hagués estat bé veure si hagués fet alguna rèplica. No, que jo no, lo de gran tampoc lo veo tant, Manuela Carmena. 8:34. I encara un darrer punt, perquè la classe política espanyola va acomiadar ahir, per cert, Pedro Solbes, qui va ser vicepresident econòmic al govern de José Luis Rodríguez Zapatero. La notícia de la mort del polític socialista de 80 anys ja es va saber ahir al matí, mentre el PSOE celebrava el seu comitè federal. Solbes, que va morir a causa d'un càncer, i havia estat ministre amb González l'any 93 a la cartera d'Agricultura, però va ser amb Zapatero que va arribar al punt màxim de la seva carrera política, assumint la responsabilitat econòmica del govern. Tot i que va ser el ministre que va haver d'assumir, d'altra banda, les conseqüències nefastes de la crisi financera del 2008 amb l'esclat de la bombolla immobiliària. Anys més tard, defensava en una entrevista al Món a RAC1 que va ser del tot imprevisible.
I hoy es un debate de si en aquel momento no ocultamos la crisis o no lo ocultamos, cosa absolutamente incorrecta, porque los datos de aquel momento nos dan todavía unos datos altos de crecimiento, aunque evidentemente con riesgos claros que se materializarán a final del año 2008, pero todo eso es ya después de Lehman Brothers, después de haber pasado muchas otras cosas que en aquel momento no eran previsibles.
Per cert, Solbes va formar part, després de la política, del Consell d'Administració de l'Elèctrica, Enel, propietària d'Endesa. I d'un símbol de la crisi de l'any 2008 a les corredisses per intentar evitar que es produeixi una altra crisi financera en les últimes hores. Hi ha negociacions a contrarrellotge per mirar de salvar Credit Suisse. La pressió és màxima per tancar un acord al llarg del dia d'avui, abans que demà tornin a obrir els mercats i es miri d'evitar una jornada tempestuosa a les borses internacionals de nou, com ha passat en aquesta última setmana. S'han retirat, de fet, milers de milions d'euros. Tant és així que el govern suís estaria disposat a saltar-se algunes regles per culminar l'operació. Es tractaria que el banc més gran del país, UBS, compri o es fusioni amb Credit Suisse. Aurora Rodríguez.
Tant el govern com el regulador bancari ja es van reunir ahir d'urgència. Segons el diari econòmic Financial Times, estarien disposats a agilitzar les negociacions fins al punt de saltar-se el període establert per consultar els accionistes. Segons la norma, haurien de tenir 6 setmanes, però ara es tracta de trobar una solució imminent que no allargui més la incertesa als mercats. Per tancar la compra o fusió, UBS estaria buscant garanties per part del govern per assumir el risc que comporta. L'entitat voldria un aval de gairebé 6.000 milions d'euros. D'aquesta manera, busca donar confiança als inversors i aturar o almenys frenar la retirada d'efectiu. Ara mateix, Credit Suisse es troba en una situació límit. Al final de la setmana passada, segons el Financial Times, havia perdut més de 10.000 milions d'euros.
I encara parlant d'economia, atenció que els experts asseguren que amb l'aparició de les criptomonedes els joves han deixat de banda invertir a borsa per fer-ho en aquest mercat de divises digitals, i avisen que fer-ho a dia d'avui és molt més senzill, evidentment, perquè tothom té un mòbil al seu abast, però que aquest canvi de borsa a criptomonedes, diuen alguns entesos, que és negatiu perquè el de les criptos és un món encara molt més aleatori, imprevisible. De fet, es aconsellen posar-hi diners perquè de cada 100 criptomonedes, 99 no valdran res, literalment a curt o mitjà termini, Víctor Cullell.
El que diuen els experts és que les criptomonedes i la gent que hi ha al darrere prometen beneficis molt més grans que no pas si inverteixes diners a la borsa. És per això que ho fa més seductor i fins i tot més accessible. Per al professor d'Operacions, Innovació i Data Science d'ESADE, Eloi Noia, que els joves entrin dins del món de les divises digitals pot ser positiu, perquè serveix com a lliçó de cara al futur, n'ha parlat a RAC1.
Hi ha molts joves que inverteixen molt pocs diners, no? 100, 200 euros en criptomonedes. Jo crec que això tampoc no fa mal, inclús, doncs, al final, si perden aquests 100 o 200 euros, doncs, jo crec que és la millor lliçó d'inversió que un pot rebre, no? El problema és quan hi ha joves, doncs, que inverteixen molt més, i bé, diguem-ne, hi ha un fenomen també addictiu.
Juntament amb les criptomonedes, també ha pujat el fenomen de les apostes, i és que totes dues coses tenen molts factors en comú.
Per cert, i encara parlant de qüestions econòmiques, França ha viscut aquesta nit una altra onada de protestes per la reforma de les pensions, amb milers de ciutadans omplint per tercera jornada consecutiva els carrers de les principals ciutats del país per mostrar públicament el seu malestar. Les protestes més importants han estat un cop més a la capital, a París, on s'han mobilitzat més de 4.000 persones, han cremat mobiliari urbà, hi ha hagut enfrontaments amb la policia i la jornada s'ha acabat amb més de 80 detinguts, Adrià García.
Les protestes s'han concentrat a la plaça d'Itàlia, que s'ha convertit en el punt de reunió després que es prohibissin les manifestacions als Camps Elisis, i a la plaça de la Concòrdia, on s'havien concentrat els aldarulls les últimes dues nits. També a ciutats com Marsella s'hi han mobilitzat unes 2.000 persones, quan antes s'hi haurien aplegat uns 9.000 manifestants, tot i que no hi ha hagut hagut aldarulls importants. Precisament ahir, coincidint amb les protestes, el sindicat francès CGT va anunciar una vaga indefinida de la refineria Total Energies a Normandia, una aturada que, segons el govern, no hauria de provocar desabastiment de benzina a les estacions de servei.
I encara parlant de qüestions econòmiques, que en aquest cas noten de ple les famílies, atenció que l'escassetat d'ous a tota Europa ha fet que el preu d'aquest aliment s'ha encarit un 28% als supermercats catalans. Pagesos i distribuïdors ho atribueixen a les 4 milions de gallines sacrificades de tot el món per culpa de la grip aviària. Tot i que a Catalunya la incidència de la malaltia ha estat més baixa, la demanda d'ous de països com el Regne Unit fa créixer significativament el preu del producte. Segiró.
Joan Maria Baqués, responsable de Viram d'Unió de Pagesos, i Roger Gaspa del Consell d'Empreses d'Alimentació expliquen a RAC1 que plou sobre mullat. L'escabatxina de la grip aviar s'ha sumat a l'encariment sostingut del preu del pinso.
Venim del 2021 d'un any molt dolent. La crisi d'Ucraïna ha ajudat a fer pujar el preu del pinso.
Hi ha hagut un gran sacrifici de gallines, 4 milions a Europa, i això ha fet que hi hagin menys ous.
Tot i que falten ous, especialment al nord d'Europa i als Estats Units, no està previst que l'escassetat arribi a Catalunya. Aquí, expliquen, s'ha traduït amb la pujada del preu.
Per consum intern potser n'hi hauria, l'ou va cap allà on hi ha diners perquè els paga. I molt d'ou va cap a exportació.
Molts mercats, per exemple el mercat anglès, està important molt més de la nostra producció. Els preus d'exportació, que són més alts que els del mercat intern, condicionen també el preu del mercat intern.
Algunes cadenes amb preus competitius, com l'àrea de Guissona, sí que han hagut de recomanar el racionament als seus establiments. Han detectat que obradors, restaurants i intermediaris no habituals els deixaven les estanteries buides i no quedaven ous pels seus clients.
5 minuts i 3 quarts de 9. I ara que parlàvem de demanda, de la demanda d'ous, en aquest cas, que ha fet pujar el preu, atenció a l'expectació que ha generat un medicament per deixar de fumar, el Todacitan, finançat per sistema públic. De fet, se n'ha parlat en els últims temps. El sector farmacèutic alerta que la majoria de lots encara trigaran una setmana a arribar a les farmàcies, malgrat s'esperava que a partir de demà ja hi fossin. Ho assegura RAC1, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Els farmacèutics catalans diuen que, tot i que demà l'Agència Espanyola de Medicaments alliberarà un estoc de 30.000 unitats, calculen que la gran majoria de medicaments trigaran entre 7 i 10 dies a estar disponibles pels consumidors. Marseguers.
L'endemà de fer-se públic que la Seguretat Social finançava el Todacitan, es va acabar l'estoc arreu de l'Estat. D'això ja fa 3 setmanes. Els farmacèutics catalans detallen que el fet que demà s'alliberi el medicament no vol dir que ja estigui a la venda. Falta que el laboratori el traslladi a les distribuïdores i aquestes a les farmàcies. Un procés que el seu president, Antoni Torres, calcula que tardarà uns 7 dies.
Però nosaltres calculem que per normalitzar la distribució no estarem menys d'una setmana, perquè tampoc no sabem realment la demanda real que hi ha, perquè una mateixa persona ha passat per moltes farmàcies demanant-lo. Llavors no sabem ni la demanda real, ni quanta quantitat rebrem, ni exactament quin dia la rebrem. Sí que seran uns dies d'aquesta setmana, però no el dilluns.
Tot i això, algunes farmàcies catalanes ja han rebut uns quants estocs de Todacitan. Torres afegeix que s'ha estat 3 setmanes sense aquest medicament a la venda per un error informàtic i no per manca d'oferta.
Precisament, en parlarem aquest matí, per com hauran d'estar les farmàcies a partir de demà i quan podrà arribar aquest medicament que està finançat pel sistema públic de salut, el Todacitan, i que sembla que és el primer medicament que ajuda a deixar de fumar, precisament, que està finançat i que, per tant, es considera des del sector públic de salut que ajuda, efectivament, a deixar de fumar. Passen, d'aquí 2 minuts arribarem a 2:45 del matí. Mentrestant, a Canejan, a la Vall d'Aran, els esforços se centren avui a controlar el perímetre del foc que ha cremat 250 hectàrees. Els pompiers d'Aran i els bombers de la Generalitat ja van estabilitzar l'incendi ahir al vespre i ara es tracta de vigilar els punts calents perquè les flames no revifin.
El foc ha afectat una superfície forestal de difícil accés a tocar de la frontera francesa i ha cremat 3 cabanes de muntanya. Es va declarar fa 3 dies. Ahir finalment se'n va aconseguir estabilitzar primer el flanc dret i després l'esquerre. Ara mateix les condicions són favorables per l'extinció. Hi ha molta humitat a l'ambient, amb previsió de ruixats i el vent és nul. Un cop s'hagi apagat el foc, se'n podrà investigar l'origen.
De fet, ja vam poder veure com plovia en algunes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
La bona notícia és que avui tornarà.
Sí, tornarà a ploure en aquestes mateixes comarques, sobretot interior de Girona, el Pirineu més oriental, al voltant de la Garrotxa, el Ripollès, Osona, Collsacabra, Selva, Montseny, Moianès, Plana de Vic. Pot anar plovent a partir del migdia, fins i tot amb una mica de ganes. D'ahir destaquen els 17 litres per metre quadrat a Sant Privat d'Envàs, a la Garrotxa, 17 també en el cas de Molló, 16 a Sant Pau de Segúries, 12 a l'Esquirol, 11 a Espinelves, 10 a Moià, 9 a la zona de Muntanyola, a Tona. Per tant, ha anat plovent, és una pluja minsa, insuficient, totalment insuficient, però com a mínim trenquem aquesta dinàmica de molts dies sense ploure a Catalunya, i en aquestes mateixes comarques, doncs, aquesta tarda hi pot tornar a ploure. Per tant, per aigua mà, si sou al centre i al nord de Catalunya, la resta, malauradament, aquests núvols que veiem, per exemple, a la ciutat de Barcelona, no han de portar complicacions pel que fa ni la Marató, ni tampoc al partit d'aquesta nit.
Gràcies, Martí. Fins ara.
Fins ara.
La calor que, per cert, de les últimes setmanes ha fet que la poca neu que ha caigut aquest hivern al Pirineu s'ha començat ja a fondre, un mes abans fins i tot del que és habitual. De fet, a les capçaleres com les del riu Ter o el Llobregat, el desgel està a les acaballes, i a la zona de Lleida, on la neu és més abundant, les reserves estan més o menys a la meitat. En aquest últim cas, el que més preocupa els experts perquè els pantans amb prou feines estan notant aquest desgel. Els embassaments de la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre hi està arribant només un 10% de l'aigua que reben habitualment en aquesta època de desglàs, i això faria perillar el rec agrícola.
L'arribada sobtada de la calor ha estat suficient per fondre bona part del mantell de neu en tan sols una setmana. Ara bé, això no s'ha vist traduït en un augment significatiu dels cabals dels rius, com el Segre o la Noguera Pallaresa, que són els que omplen els pantans a la demarcació de Lleida. El catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat, alerta RAC1 que aquesta situació posa en risc tota la campanya agrícola d'aquest estiu a les terres de Ponent.
El desgel és en aquests moments és bastant irrellevant. I clar, això és molt greu perquè aquests cabals de gel són els que es fan servir a l'estiu per regar. I tenint en compte que els embassaments estan molt baixos, si ara no hi ha desgel, si ara no baixa aigua, el tema del regadiu a l'Ebre pot ser dramàtic a l'estiu.
Els rius Llobregat i Ter han augmentat lleugerament de cabal. Ara bé, aquest creixement només ha servit per frenar el descens del nivell de pantans com el de la Baells o Susqueda durant uns quants dies. En parla RAC1 el portaveu de l'Agència Catalana de l'Aigua, Xavier Duran.
Aquest desgel el que fa és incrementar d'una manera molt lleugera l'aigua que porten els rius en aquestes zones, però aquesta aportació és molt, molt petita i no està tenint un efecte en els embassaments.
Tot i que reconeix que és una problemàtica afegida, no ho considera un contratemps perquè diu la contribució de la neu a les reserves de les conques internes és habitualment molt discreta, fins i tot en hiverns de molta neu.
Ara passant gairebé 2 minuts de 3:15 del matí, de seguida us expliquem una notícia transcendent sobre el racisme, avui que se'n parlarà i molt. Un grup de policies i de juristes s'hauria dedicat a publicitar anònimament informació falsa sobre suposats beneficis de migrants marroquins a Barcelona. De seguida us ho expliquem.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Vine a SEAT Martorell Motor, grup Lesseps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de SEAT com de SEAT Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, grup Lesseps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
3, 2, 1, top, dins!
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailén 36.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel.
Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
33.183, 33183, de la sèrie 29, 029.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que avui, 19 de març, se celebra el sorteig extra dia del pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Jullers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
9 minuts i arribarem a les 9 del matí. El que us dèiem, atenció, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit denunciar a la Fiscalia els autors d'un missatge viral que acusava l'Ajuntament d'Ada Colau d'empadronar persones magrebines per beneficiar-se'n electoralment. Ho acaba d'avançar el digital El Crític. L'Ajuntament creu que l'escrit, que es va difondre massivament a través de les xarxes socials, constitueix un delicte d'odi. I entre els autors, segons el text, hi hauria juristes i policies implicats.
El missatge explicava que la Guàrdia Civil havia detectat 1.600 magrebins empadronats en un mateix domicili que cobraven ajuts municipals i acusaven l'alcaldessa de promoure aquesta pràctica per beneficiar-se'n a les eleccions. L'informe jurídic conclou que, a més de les calúmnies contra l'alcaldessa, el missatge representa una incitació a l'odi, a la rancúnia i a la animadversió cap a la comunitat magrebina a Catalunya. La denúncia conclou que aquests fets no es poden emparar en el dret de la llibertat d'expressió perquè suposen un menyspreu i una humiliació i promouen la violència contra aquest col·lectiu.
Insistim, denúncia de l'Ajuntament de Barcelona contra els autors d'aquest missatge viral que deia que hi havia un habitatge a Barcelona on estaven empadronats 1.600 magrebins. Entre els comptes denunciats de Twitter hi ha, segons El Crític, un dels perfils és Rufino Liebana, que a la xarxa social es presentava com a jurista, com a escriptor de novel·la negra i que en realitat és inspector del cos nacional de policia, i també Luis Corujo, que es presentava com a psicòleg i membre de la Guàrdia Civil, entre altres. Doncs insistim, aquesta denúncia que hauria fet l'Ajuntament de Barcelona a Fiscalia contra els autors d'aquest missatge fals que promovien, entre ells policies i juristes, que promovien missatges racistes a la xarxa al voltant d'un suposat empadronament massiu de magribins en un habitatge que era completament fals. Doncs bé, més enllà d'aquesta denúncia, encara vinculat amb delictes relacionats amb casos de racisme, RAC1 ha pogut saber que l'any passat els delictes d'odi i discriminació per origen o raça tot Catalunya van créixer molt respecte al 2021. Fa dos anys se'n van registrar 141 i l'any passat van créixer fins als 227. Per tant, en un any, un 40% més d'agressions racistes a Catalunya. 7 minuts i les 9 del matí. I ara que parlàvem d'Ada Colau, quan queden dos mesos, poc més, per les eleccions municipals a Barcelona, el PSC ataca el seu soci de govern, el seu antic soci de govern, per les ocupacions d'habitatges, precisament. Segons la número 2 socialista, Maria Eugènia Gay, Ada Colau les ha afavorit amb les seves polítiques. Ho diu el periòdico, on assegura que s'ha de desallotjar el populisme de l'Ajuntament.
El que sí que tenim clar és el que no volem un alcalde que posi la ciutat al servei de l'independentisme. I com tampoc volem un alcalde o alcaldessa que lideri en fórmules populistes la ciutat, no? En el que es focalitza molt les denúncies però no es donen respostes.
Recordem que Maria Eugènia Gay es presenta pel Partit dels Socialistes, que malgrat aquestes crítiques a les ocupacions que diu que ha promogut Ada Colau, els socialistes recordem que han governat durant més de 3 anys en aquest mateix ajuntament. 6 minuts i les 9 del matí. I Barcelona farà un concert d'homenatge al cantautor xilè Víctor Jara, coincidint amb les festes de la Mercè, precisament. Ho ha anunciat aquesta nit des de Xile el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la filla del músic. Ha estat des de l'estadi on Jara va ser capturat, torturat i assassinat l'any 1973 i que ara du el seu nom. Corresponsal de RAC1 a Xile, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. Barcelona acollirà al setembre, durant les festes de la Mercè, el concert 1000 guitarres en homenatge als 50 anys de l'assassinat del cantautor xilè Víctor Jara per part de la dictadura del general Augusto Pinochet. L'anunci el va fer ahir a la nit el president Pere Aragonès durant la visita que va fer a Santiago de Xile al pavelló Víctor Jara, un centre de detencions i tortura de la dictadura xilena on el famós cantant va ser assassinat el 1973.
I per això és un honor, és un privilegi i és extremadament emocionant poder anunciar aquí a l'estadi Víctor Jara de Santiago de Chile que el proper mes de setembre Barcelona acollirà un concert de les 1000 guitarres, un homenatge de centenars i centenars de músics catalans a Víctor Jara.
Aragonès va arribar ahir a Xile, l'últim dels 4 països sud-americans que el president català visita en aquesta gira, i on el dilluns té previst reunir-se amb l'expresidenta Michelle Bachelet.
Per cert, sobre el viatge d'Aragonès a l'Amèrica del Sud, el secretari general de Junts, Jordi Turull, lamenta que el president de la Generalitat no s'ha reunit amb els caps d'estat dels països que visitava, una situació que, segons Turull, dona molt mala imatge a la Generalitat.
Nosaltres estàvem acostumats a que les institucions de la Generalitat, quan feien viatges internacionals, com a mínim es veien, doncs, no sé, amb caps d'estat, amb expresidents dels Estats Units. Bé, ara ens hem de conformar amb el president de la província de Canelones, que està molt bé, eh? I absolutament acompanyats i vigilats pels ambaixadors espanyols. Tot això empetiteix.
4 minuts i les 9 del matí, i atenció a tots aquells que aquest matí heu de desplaçar-vos per Barcelona, perquè fa 26 minuts que ha començat la marató. De fet, a aquesta hora ja és pràcticament impossible moure's en cotxe pel centre de la ciutat. Avui la mobilitat serà molt complicada perquè es talla bona part de Barcelona, també d'altres zones, pel recorregut de la cursa, amb afectacions sobretot a les grans artèries, a l'Avinguda Meridiana, a part de la Diagonal, la Gran Via, el Paral·lel, el carrer Mallorca, el carrer Aragó, el Passeig de Gràcia, la Travessera de les Corts o el carrer de Sants, i això vol dir també altres efectes al voltant dels transports públics, des de TMB, que recomana l'ús del metro, perquè efectivament també es modifiquen el pas del bus turístic i de diversos autobusos. D'aquí a 3 minuts seran les 9 del matí, en el dia que avui, que és Sant Josep, el País Valencià celebra el Dia Gran de les Falles, amb celebracions, sobretot a València, amb cercaviles, bandes de música i molta festa al carrer, que culminen aquesta nit amb la cremà dels prop de 800 monuments que aquests dies inunden els carrers de la ciutat. Corresponsal de RAC1 al País Valencià, Neus Navarro, bon dia.
Bon dia. Diumenge, Sant Josep i Dia Gran de les Falles de València, amb la ressaca de l'ofrena de flors celebrada entre divendres i dissabte, amb una participació de més de 100.000 fallers i falleres, la ciutat celebra avui desenes d'actes que culminaran a la nit amb la cremà. Abans, a les dues, es dispararà l'última mascletà de les falles des de la plaça de l'Ajuntament i a la vesprada la cavalcada del foc, amb la participació de centenars de persones, moltes d'elles turistes. I és que la coincidència en cap de setmana de la festa, així com el bon temps, han fet aquestes unes falles de rècord, amb l'ocupació hotelera fregant el 100% i recuperant també la normalitat després del sotrac de la pandèmia.
2 minuts i les 9 del matí. I en plana també cultural, el cinema català, que confirma el seu idili amb el Festival de Màlaga i que va acumular un bon grapat de premis en la nova edició del certamen andalús. I amb protagonisme per la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, que va triomfar ja a la Berlinale i que va guanyar ahir la Biznaga d'Or. De fet, la pel·lícula d'Estíbaliz Urresola, que explica la recerca d'identitat d'una nena trans, ha estat la gran triomfadora de Màlaga. També ha guanyat el Premi Millor Actriu de Repartiment per Patricia López Arnaiz i el Premi Feroz Puerta Oscura que atorguen els periodistes i crítics cinematogràfics. Triple reconeixement, per tant, per aquesta òpera prima, explicava Urresola a RAC1 a pocs minuts d'anunciar-se al palmarès que busca despertar consciència.
Espero que sea una herramienta, ¿no?, para el conjunto de la sociedad, para las familias que transitan por situaciones como las que planteamos en el film y que pueda servir para generar como aproximación, comprensión, reflexión y diálogo sobre todo.
Repassem la resta del palmarès a Màlaga amb l'enviada especial de RAC1, Maria Cusó.
L'audiovisual català torna a marxar de Màlaga amb les mans plenes. Helena Trapé ha guanyat la Bisnaga de Plata millor guió per als Encantats, una història ubicada a la Vall Fosca protagonitzada per Laia Costa. Trapé, que fa 5 anys va guanyar la Bisnaga d'Or per les distàncies, celebrava el premi en declaracions a RAC1.
L'acollida després de l'estrena va ser molt bonica. Vam tenir la sensació de que la pel·lícula, o sigui, s'entenia com l'havíem volgut construir, no? I se'n feia una lectura molt bonica, o sigui que ja vam marxar contents i tornar ja és com la guinda, no?
El xilè Matías Vice va guanyar la Biznaga de Plata millor direcció per El Castigo i Les Hijas es va fer amb la Biznaga d'Or a millor pel·lícula iberoamericana. Com preveien les travesses, Maria Vázquez va rebre el premi a millor actriu per la seva impecable interpretació a Màtria i Alberto Mann en la categoria masculina per Upon Try. Totes